Cabaret Elèctric, amb Txell Bonet.
Atenció, si teniu un ganivet a la mà, deixeu-lo, perquè el que sentireu ara podria produir efectes secundaris. Falten 12 minuts per arribar a les 11, a les 3 de la matinada, si sou aus nocturnes, em consta que n'hi ha que ho són, o gent que es queda dormida a les 12 i a les 2 ens torna a escoltar i es pensa que el programa dura 6 hores, i alguns d'ells tenen a veure amb Montse Virgili, una dona que espia a la dona de la finestra.
Feta aquesta presentació de ganivets i històries diverses, us vaig explicar una mica el que ha passat aquesta setmana amb la dona de la finestra, que ens ha tingut allò ben entretingudes, eh? Perquè la nostra veïna ens ha fet passar, Txell, una mica de por. La vam enganxar llegint un llibre i tu diràs, home, tampoc els tan els temps, doncs, perquè això et faci por. Doncs sí, perquè vam reconèixer una d'aquestes portades que si entreu doncs, a la pàgina web d'ICAT-FM podreu veure, d'Alfred Döblin, el protagonista, l'escriptor, vull dir l'autor de Berlín, Alexander Platz, que acaba de presentar a la gent de Cantilado Les dos amigues i El envenenamiento. Una novel·la que acaba de sortir, que res, podeu veure doncs, a les portades de... dels principals setmanaris literaris i també, evidentment, doncs, a les llibreries. És una novel·la del principi, de l'etapa primerenca de l'Alfred Döblin, quan ell treballava de metge neuròleg a Berlín i encara no s'havia dedicat obertament a això de la literatura. I què? I què va passar? Doncs anem a posar-nos una mica en situació.
Expliquem que aquí a la Diagonal, davant del 614, que és on està el cabaret elèctric, a través de la redacció, amb aquells binocles que li vam portar pels Reis de l'any passat, la Virgili espia els edificis de l'altra banda de la Diagonal. I allí és on hi viu la dona de la finestra.
Allà realment és on passa el món, on passa el món, perquè nosaltres som simples espectadors d'aquesta veïna nostra que té aquesta vida cultural tan intensa, com és això, doncs, que va llegint llibres, li van passant coses.
Les dos amigues i el envenenamiento.
Home, el títol promet, d'entrada. Ella estava, doncs, asseguda en un tamboret allà de la cuina amb el seu kimono mentre prenia un cafè i jo la veia, doncs, allò anant llegint i, clar, i la veia callar i vaig dir, jo he d'anar a buscar aquest llibre, me l'he de llegir, he de veure què passa, què està llegint aquesta dona. Vaig anar a buscar el llibre, me l'he llegit i la veritat és que ha sigut una sorpresa, una història que es nota doncs, que són els primers textos de l'Alfred Döblin i que ell, doncs, aprofitant una mica la feina que tenia de neuròleg, de persona que treballava doncs, en el món dels trastorns nerviosos i emocionals, de fet ell explica en aquest llibre al principi de tot el pròleg que curiosament això eren coses que només tenien la gent en els ambients obrers i de treballadors humils. Es veu que els trastorns nerviosos i emocionals encara no els tenia la gent, diguéssim, de caler. O sigui que encara era una cosa reservada a la gent que s'havia de guanyar les garrofes cada dia. És la descripció d'un fet real que va acertar els diaris dels anys 20 del segle passat a Berlín, que ja feia temps que no sortia. Ja saps que la dona té aquesta història en Berlín.
Sí.
I jo penso que ella va acabant explicant coses d'aquestes, no? I llegint tot el que té referència a aquesta ciutat. És una història que es va publicar l'any 1924 i que ara ha publicat la Cantilado i traduït pel Josep Maria, pel Josep Fontcoberta, i és una dona maltractada pel seu marit que revela i troba refugi en una amiga. El marit li fa les mil passades, la pega, és alcohòlic, la insulta, tot allò que podríem esperar d'un marit cavernícola,
sí.
Maltractador, i que la dona, a partir d'aquí, doncs, descobreix aquesta amiga, descobreix l'homosexualitat, i llavors la manera d'explicar-ho de Döblin amb els seus diàlegs tan psicològics, i explica també doncs, tota la història que va succeir als diaris quan van començar doncs, a aparèixer els titulars amb la història d'aquestes dones que es va acabar descobrint i com doncs, deien les 600 cartes d'amor entre les protagonistes o com doncs, tot el procediment judicial, com va anar, i ell sembla, la veritat, de la manera que ho explica, que acabi descobrint una història de ficció, però en realitat és una història verídica que a mi la veritat, llegint-la, m'ha recordat moltíssim, moltíssim amb aquelles pel·lícules com per exemple aquella pel·lícula de Diabòliques on hi havia doncs, una parella de dones que una era l'amant i l'altra era la dona, s'acaben posant a favor, o sigui, s'acaben posant les dues d'acord i decideixen matar el marit. Aquesta pel·lícula que es diu Les Diabòliques de Clouzot i que és una pel·lícula de l'any 1955, un clàssic del gènere, que molt bé, la veritat, sembla aquesta història real per allò que a vegades la realitat sempre supera la ficció.
Por favor, ayúdame.
¿Y cómo? Si no tienes fuerzas.
No sé cómo se me ocurrió contar contigo. Ahora que ya estoy implicada,
¿me dejas?
Sí. No merezco la pena. Soy una ruina. Una pequeña ruina. Ya lo dijo Michelle. Pero
la verdad,
la pequeña ruina se va a vengar.
La veu de Simon Signoret, doncs allò, buscant complicitats amb l'amiga per acabar intentant matar doncs, aquest marit que els hi fa la vida impossible, aquest marit amant que els hi fa la vida impossible. El que passa és que aquesta pel·lícula també, que de passada la recomanem perquè ens ha fet pensar molt en aquest llibre de les dues amigues i l'envenenamiento, doncs acaben passant coses tan curioses com a vegades quan mates algú, sobretot, no perdis el cadàver.
Lo he encontrado. Estará aquí de un momento a otro.
Eso es falso. Usted sabe que es falso. Sabe que no puede venir.
¿Y eso por qué?
Porque yo lo maté.
¿Esta misma tarde?
Hace 5 días.
¿5 días? No hablamos de la misma persona.
Hace 5 días, señor.
¿Y fue a buscar el cuerpo al depósito?
Porque había desaparecido.
¿De New York?
No, no, de aquí. Nos lo trajimos en la furgoneta. En un baúl de mimbre.
Baúls, cossos que desapareixen. En la novel·la de l'Alfred Doblin no desapareixen, però s'acaben posant malalts, perquè clar, els estan emmetzinant, com cantaria aquella senyora que ens agrada tant, amb allò que maten a les rates, amb raticida. I també amb una mica d'arsènic, no per compassió, però també d'arsènic.
És
el
primer que he pensat jo, però això no és tan comèdia.
No és tan comèdia, de fet, en el seu moment, als anys 20, els diaris de Berlín anaven plens i va ser una gran història i tothom doncs, volia saber què havia passat amb aquelles dones que, a més de ser assassines, havien tingut una història d'amor. Imagina't, tot i que Berlín, per aquests temes d'assassinats i històries, ha tingut molta tela, perquè de fet hi ha també una història d'aquesta època, és la dona d'un senyor que volia ser escriptor i com aquest escriptor no tenia diners per poder doncs, escriure, la dona va acabar matant a gent per vendre els seus òrgans i acabar aconseguint poder comprar una màquina d'escriure pel seu marit. Per tant, històries i Berlín...
No, se m'ocorren altres maneres una mica bèsties de guanyar diners que no siguin anant matant a gent i vendre els òrgans.
Ja saps...
un es pot vendre ell mateix si convingués. Saps?
Això passa a Alemanya, però també, per exemple, Ingrid Bergman feia allò de La luz que agoniza amb el George Cukor, amb aquella Anglaterra victoriana on la Ingrid Bergman el que passava és que el seu marit també l'emmetzinava les nits fent pensar que estava boja. I mireu que la dona veia visions.
¿También usted lo ha visto?
Pues claro.
Y yo que creía que eran figuraciones mías.
¿Eso significa que alguien ha encendido otra luz?
Oh, no. Eso creía yo, pero muchas noches he recorrido la casa y no hay ninguna otra luz encendida. Al fin, consigo decírselo a alguien. Todas las noches después de salir mi marido.
Montse Virgili, avui que arran de les lectures de la dona ens parla d'aquests thrillers psicològics clàssics dels anys 40 i 50.
I d'aquesta novel·la que val molt la pena llegir perquè això, poquet a poquet, doncs, ens van fer un retrat molt fidel de com eren les dues dones, el Doblin que volia fer una mena de crònica del temps, però sapiguent els fets, no mirant-s'ho des de fora, no dient, penso que aquestes dones són així. Una mica recorda el Sangre Fría del Truman Capote, però evidentment en el cas de Truman Capote es va posar dintre la història i en aquest cas doncs, es manté a part, però ell va doncs, assistir als judicis, hi ha papers doncs, que documenten la relació que va tindre amb aquestes víctimes i amb la sentència final que realment val la pena arribar al final del llibre perquè et deixa totalment descol·locat.
No ho expliquem,
no ho expliquem.
Recordem que la traducció ha estat feta per Enfoncoberta i és de la Cantilado.
Exacte, però si jo m'he de quedar amb una història, perquè no ens podem anar amb aquest mal rotllo, tots aquests morts i aquests òrgans i tot això, doncs jo trobo que podríem acabar amb aquell Com matar a la pròpia esposa, aquella pel·lícula de 1965 de Robert Kane, on el protagonista era un dibuixant de còmics que, com que no suportava haver-se casat una nit d'alcoholisme amb una dona que ni se'n recordava d'haver-s'hi casat, que era la Virna Lisi, va agafar i va decidir matar-la a les vinyetes del seu còmic. Una manera menys més inofensiva de matar algú i, quan, com a mínim, igual d'efectiva.
Somos bastante tolerantes en este club, señor Ford. Cuando alguien toma una copa de más, nos encargamos de que llegue a su casa sano y salvo. Cuando alguien tiene una buena partida de póker, si llama a su mujer, decimos que está en el gimnasio. Pero esto es demasiado, señor Ford. Como presidente del comité de sanciones, sugiero que se ahorre el tremendo bochorno que sería para usted una audiencia pública y presente su dimisión inmediatamente.
Stanley, yo he hecho algo mal.
El més delirant de la història és que al final fins i tot el porten a judici per una cosa que ha dibuixat en unes vinyetes i es produeixen doncs, situacions molt, molt divertides.
També hi ha problemes de vinyetes avui en dia, però pel que fa a les relacions i no els assassinats de dones dintre d'aquestes quatre ratlletes. Virgili, ho hem de deixar aquí. Estem a punt d'arribar a les 11. Demà
molt bé,
més.
Moltes gràcies.